A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Aquest espai que fem sempre en companyia de Rosana Lluch, de Llorenç Llibres. Molt bon dia, Rosana.
Hola, molt bon dia.
Rodejada de llibres, oi?
Avui sí, avui... Bé, és un dia d'aquells que hi ha la sortida d'un llibre que, bé, que s'esperava.
Sí? Doncs vinga, comencem per aquest, si et sembla, vamos.
Vinga, comencem per aquest. Us parlem de la Irene Solà.
Mm-hmm.
La Irene Solà, ja sabeu que... ens va sorprendre a tots, vull dir, amb una obra que és Jo canto i la muntanya balla,
sí.
Que ha estat portada al teatre, que bé, una obra que bé, la gent li costa de llegir i quan s'hi posa, llavors sí que ja hi entra de cop. Ara ens sorprèn amb una obra que en principi ja la portada, bueno, tira una mica cap enrere, eh? Vull dir, sí, és una portada així com a, amb negre, amb vermells, amb una boca ferotge, amb quatre éssers dins... bé, et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, és el títol de la darrera obra de la Irene Solà, que ja es va anunciar que sortiria avui, dia 10, i la veritat és que torna a ser una obra d'aquelles en què ens explica històries d'allò entre... lluminoses i fosques, entre que va la vida i la mort, a l'oblit, la memòria. En realitat és un mas, les Guilleries, imagineu-vos, les Guilleries,
sí.
un mas unes dones plenes de records, i la veritat és que la narració és com un torrent. O sigui, és un torrent d'històries, però és que, esclar, no hi ha ni... Sí que hi ha punts i a parts, però no hi ha personatges parlant. És a dir, és tot una narració, tota junta, i només perquè veieu una mica la força de la seva narració, llegiré, res, un trosset. En Bernadí preferia l'enginy a la força bruta, el silenci, la solitud. Quan son pare va morir, caçava les feres amb sapons i pitges, que tenien braços de claus i punxes que es tancaven de sobte. El submergia en suc de fems, perquè les bèsties llestes no sentissin l'olor de ferro i d'home, i seguia rastres i buscava merderades. Les muntanyes n'estaven plenes de merderades. Les de gorja blanca que cagava els camins, indiscriminadament, les femelles merderetes primes, els mascles gruixudes, les de la geneta que anava de ventre als esqueis de rocs, fent pilones sempre al mateix lloc. Bé, i aquí continua.
Uh-huh.
Ja veieu, una narració forta, vull dir, d'olors, de sensacions, de coses amagades, de secrets, de,
uh-huh.
però com a molt viva.
I molt plàstica, perquè hem de dir que la Irene Solà, que és una noia joveníssima, jo crec que és del 90, és a dir, és molt jove, va triomfar amb aquest llibre, com deies, amb aquest primer llibre de Tu cantes i la muntanya balla. Ella va estudiar Belles Arts, i és una noia molt interessada també pel folklore. Sempre, és que això ho he llegit alguna vegada en una entrevista, és una passió, una de les seves lectures, diu, apassionada des d'adolescència, era Tolkien. És a dir, és una noia que jo crec que sí que és molt plàstica, és a dir, té aquest punt artístic, se li nota en la seva escriptura, en la seva literatura.
Sí, sí, se li nota moltíssim, Vull dir, i és això, no? Has d'anar preparat perquè, esclar, és molt plàstic, com tu dius,
sí.
És molt feréstec, és molt, diguéssim que...
Sí, no és convencional, convencional.
No, no és una novel·la convencional, no és aquelles novel·les que diuen, bueno, vull una novel·la agradable, no. És una aposta que et fa, que et remou, però et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres, surt avui, va sortir en el 19.
El 6, va sortir.
En el 19, no?
La de Canto jo la muntanya balla?
Sí.
Doncs ara no t'ho sé dir, buscarem, però sí, fa no gaire. Més de 100.000 exemplars venuts, això sí, eh?
Ah, això sí, sí, sí. I va sortir precisament, jo que tinc així com apuntat, el dia 9 de maig del 2019.
És a dir...
Aquesta,
És a dir, més o menys les mateixes dates, eh?
Sí, sí, la mateixa. Vull dir que no sé si és que va entrar així, però en definitiva, un dia amunt, un dia avall, quatre anys després, tot surt l'obra de la Irene Solà. Uh-huh. Que tingui tant d'èxit com la primera, de fet, hi havia gent...
Esperant-la, no?
Esperant-la, sí, preguntant sobre aquesta obra, i ara, avui apareix.
Uh-huh. Sàpiguen això, que no és una literatura convencional, que quan comencen la Irene Solà al principi pot costar una mica, però és veritat que després té una cosa com...
Que t'atrapa.
No? Exacte. Diu aquí en una entrevista a La Vanguardia, diu una novel·la que treballa la simultaneïtat del temps i l'espai per explicar la història d'una nissaga de dones a partir d'un pacte amb el dimoni.
Per tant... Ja anem avisats.
Ja queda clar. Doncs vinga, Irene Solà, et vaig donar ulls i vas mirar Les Tenebres, aquest darrer llibre d'aquesta jove escriptora tan esperat. Per on continuem, Rosana?
Pues continuem per una novel·la que surt demà, que per tant encara avui no és a la venda, uh-huh. Que surt demà i surt a tot arreu. És a dir, la Lucinda Riley, sí. Que diu, bueno, aquí és, bueno, doncs és la... va escriure una saga que es deia Siete Hermanes, i abans va morir el 21, però ja havia fet coses amb el seu fill i va deixar, diguéssim, notes i tal per fer. Ella va dir que faria una vuitena novel·la que era Atlas, la història de Pa Salt. Bé, i llavors aquesta història de Pa Salt, que bé, és d'aquelles obres que no es poden posar, fins i tot encara que la rebis avui, no la pots posar fins demà a la venda, etcètera, etcètera, uh-huh. Perquè hem signat contracte de que no ho faríem. Per tant, són, ja veieu, set germanes, set destins i un pare amb el passat misteriós. I ara ve la història. 1928, a París, doncs hi ha un nano que se'l troben, se'l troben allò mig mort de gana i de tot, i una família doncs l'acull i bé, li donarà, evidentment, tot el que ell no podia ni somiar de tenir, no? Doncs l'eduquen com l'han d'educar, al Conservatori de París... Bueno, en definitiva, ell quasi que oblidaria el seu passat, però bé, el passat hi és, eh? I llavors ens traslladem al 2008, on les set germanes estan reunides a un vaixell, el Titan, per donar una última despedida amb aquest pare enigmàtic, que ha voltejat les set novel·les, diguéssim, i hi ha una germana que el seu pare doncs li va explicar la història. A partir d'aquí, doncs, bueno, és una història completament diferent a la que parlàvem ara.
Res a veure. Res a veure.
Res a veure, eh?
Per això
hem començat així, eh?
Blanc i negre, eh?
Blanc i negre, eh? Però també la veritat és que hi ha molts seguidors de
I
la
tant.
Lucinda Riley, eh?
I tant. És que vegada, jo diria això. Que la Lucinda Riley és d'aquelles escriptores que... en les seves novel·les, sobretot en aquesta saga de les set germanes, té aquells ingredients indispensables que fan d'aquesta novel·la fàcil, que et fa passar una molt bona estona, que és allò d'una mica de misteri, una mica d'amor, una mica de ficció, molt de drama familiar, oi?
Sí, tot això, vale? Tot això, i la veritat és que ho aconsegueix. El seu fill el que ha fet és doncs, continuar l'esquets que tenia ja la seva mare i tal, i ja hi ha una nota, per anomenar, en la que ens explica que no comencem a buscar què ha escrit ell i què ha escrit la seva mare, sinó simplement que disfrutem de la història perquè és la història de Pa Salt.
Doncs vinga, apuntin Lucinda Riley, Atlas, la fi de Pa Salt, que és aquesta vuitena obra, després d'aquesta saga de les Siete Hermanes, que ja va anunciar que hi hauria un vuitè llibre, per tant, una continuació en aquesta escriptora d'èxit absolut. Què més, Rosana?
Doncs, bueno, oi que havíem dit que ja havia sortit l'última novel·la del Camilleri?
Sí, sí, sí. Bueno,
doncs ara ha sortit un llibre, en el que hi ha, que es diu La consciència de Montalbano. Hi ha sis casos que recreen aquest univers del comissari Montalbano i una mica per entendre el comissari Montalbano.
D'acord.
O sigui que jo no sé si serà allò com ens passava amb la... amb en Irene Mayrovsky, que deien, a veure, on t'ha sortit aquesta maleta plena de llibres que ella no havia sortit mai. I llavors, bueno, això és el que ens passa quan veiem aquests llibres que ara surt del Camilleri, quan ja s'havia dit que ja és en l'última novel·la, l'última novel·la sí, però no pas potser l'últim llibre.
L'últim llibre.
Sobre, Es diu La consciència Montalbano i també ha sortit avui.
Sis relats inèdits d'Andrea Camilleri, perquè és fans de Camilleri i de Montalbano, del Salvo Montalbano, doncs, que ja ho saben que és aquesta novel·la de crims,
sí.
Doncs que tenen una nova lectura amb aquests sis relats inèdits que encara no havien sortit a la llum. Què més, Rosana?
Doncs pues mira, encara potser quan vas entrar tu has de prendre molta calma i disfrutar-ho.
Oi, senyor! Els viatges en tren necessiten ara novel·les que ens acompanyin, cert?
Doncs vinga, doncs ara us recomanem uns llibrets molt petits que la gent diu que són fantàstics perquè són un trajecte de tren. Ara no sé si serien un trajecte de tren, Això no ho podem dir. Perquè
potser necessitaries dos o tres.
Exacte, Són els petits plaers de l'editorial Viena, i acaba de sortir, el darrer que ha sortit és el Daphne de Maurier, que es diu Ara no miris. Clar, té la traducció. El que tenen aquests petits plaers és que són molt curts, són novel·letes molt curtes, però alhora el format tot ve de gust doncs, emportar-te'l a la butxaca, saps? És la traducció del Baulenes, i la veritat és que ens parlen aquí de un matrimoni que marxa cap a Venècia doncs, per refer-se de la mort de la seva filla, la seva filla petita. I quan sembla ja que la Laura, la dona, ha començat a recuperar-se una mica, coneixen amb unes velletes, unes dones molt peculiars, i una de les quals afirma que té visions i que els hi ha de donar un missatge de la seva filla. Clar, el John, que és totalment incrèdul, diu que ni parlar-ne, que vol ignorar tot això, però, clar, amb la Laura no pot, i el seu cor li diu que les ha d'escoltar. És un re. Té, no sé si té 80 pàgines, o potser no. Vull dir, saps allò que...
Curtet. Per un trajecte de tren normal...
109, però penseu que com que el format és petit, doncs són poquetes pàgines. I si voleu una de... Perquè publiquen autors de fora, però també publiquen autors de la casa.
Sí.
Per exemple, El fracàs de l'Aurora Bertrana és una de les que també m'han agradat molt, doncs perquè l'Aurora Bertrana el que va fer doncs, és també explicar-nos una mica doncs, la burgesia catalana, no? I aquí ens parla d'un matrimoni. Aquest fracàs ens parla d'un matrimoni, un matrimoni benestant, que coneix un pintor, que es fan molt amics, i tot va bé fins que el marit demana que li faci que pinti a la seva dona, però nua.
Doncs
i a partir d'aquí...
Prenguin nota d'aquesta col·lecció, Petits plaers, de l'editorial Viena, si els agrada això, o de vegades... Perquè de vegades necessitem una lectura que, això més curta, més, saps? Que no haver-nos d'endinsar... No, de vegades no tenim ganes d'entrar en mons pesats, sinó que volem una lectura curteta, que sabem que la començarem i l'acabarem aviat, perquè igual anem una mica estressats, i dius, vull llegir, però no em vull comprometre, no? Amb una gran lectura, doncs la col·lecció Petits plaers de l'editorial Viena és fantàstica per això, i en darrera publicació aquest Ara no miris, que la trobaran, és un molt bon regal també, regala la col·lecció de Petits plaers.
Sí, la veritat és que sí.
I a més, tots els ha traduït en Baulenes?
No. Cadascun el fa una...
D'acord, perquè això que alguna vegada n'hem parlat, clar, és que una traducció d'en Baulenes ja pots anar tranquil, eh?
Ah, exactament, per això ho he dit, perquè saps què passa? El que sí que fan és posar-ho davant qui ha traduït el llibre, que això també és com un signe de dir...
Home, vale, de reconeixement.
Ah, exacte, reconeixement. I saben que l'autor també donarà un punt de confiança al llibre.
És que compta, és que això, en parlem poc, i algun dia seria interessantíssim poder entrevistar algun traductor, algú que traductor que es dediqués a la traducció de llibres. Traductors n'hi ha moltíssims. Però que de vegades ens pensem que els traductors de llibres és simplement anar traduint paraula a paraula, i són escriptors. Perquè en Baulenes, de fet, és un escriptor. El que fan és reescriure la novel·la en un altre idioma, però és realment una reescriptura de la novel·la. És una feina poc valorada, en general, molt doncs, poc valorada, i que, com bé deies, doncs, hi ha editorials que la posen en valor posant el nom del traductor al davant,
Sí, Sí, perquè és que, clar, depèn molt del que ell t'expliqui, que tu t'agradi la novel·la, que t'agradi l'autor, que diguis, vaya porqueria. No?
Exacte, per descomptat, per descomptat. Ens dona temps a un mes, Rosana?
A un mes, bueno, no sé si dir-vos aquest, perquè interessarà només a uns quants. Si recordes, ha tingut bastant d'èxit, perquè a la gent li ha agradat, un llibre, darrerament, que es deia La llibretera de París.
Sí.
La llibretera de París. Bé, allà ens parlava, era una autora americana que havia anat a la Shakespeare and Company, la llibreria, i havia explicat la història més o menys, de la Sílvia Plath, de la Sílvia Beach, no què dic, de la Sílvia Beach, i una mica, doncs, havia fet, doncs, la seva novel·la, perquè era una novel·la. Bé, doncs ara Trama ens torna a publicar, que jo li estic totalment agraïda, ens torna a publicar la biografia de la Sílvia Beach, el que va escriure ella. Shakespeare and Company és l'obra de la Sílvia Beach, i és com ella va començar, clar, perquè això és autobiografia.
És una autobiografia.
Exacte, de com la Sílvia Beach, vale, va arribar al 1909 a París, va muntar una llibreria perquè va conèixer Adrien Monnier, una llibreria que la va muntar en un carrer que es deia Dupuytren, i fins que es va traslladar a la direcció que és fins ara, el 12 de la carrer Odeon, molt a prop de Notre Dame. I per tant, va ser, doncs, entre moltes coses, el punt de trobada de tots els artistes i escriptors d'aquella època, i també, clar, va passar a ser, doncs, un lloc cultural, on s'aplegava absolutament tothom. Clar, la història amb el James Joyce i de la publicació de l'Ulisses i tot això, aquí en tenim totes les dades, els contractes i també, doncs, ella que ens explica, doncs, que que està molt contenta quan Random House li publica l'Ulisses, però clar, que els seus sentiments els ha posat al costat, perquè malgrat que està molt contenta, perquè així ell tindrà diners, etc, els seus sentiments els ha de posar al
costat. Com es diu aquesta autobiografia?
Shakespeare and Company.
Shakespeare and Company.
Precisament el nom de la llibreria.
Exacte, d'aquesta llibreria. És que compta, que Sílvia Beach és d'aquelles històries o personatges històrics oblidats, d'alguna manera amagats pel fet probablement que era dona, i que d'alguna manera, doncs, hi ha qui ara mira de reconèixer-li la feina. Ho hem de deixar aquí, Rosana, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona lectura.
Igualment. Fins aquí. Nosaltres tornem demà, que acabin de passar. Molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.